Bon dia i bona hora, bona setmana. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dilluns 17 de juny del 24, la setmana que ens porta directament cap a l'estiu. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Quin mapa de temperatures tenim? Perquè avui ens llevem amb el cel totalment serè i amb un sol de justícia.
Doncs sí, seguint la tònica del cap de setmana, avui ens llevem amb 6 graus a Vall de Núria, en tenim 9 a Das, 10 a Molló, 11 graus a Camprodon, a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 12 a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 13 a Olot, a Mieres, a Vic i Anglès, 14 graus a Santa Pau, 15 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 16 graus a Banyoles i 17 a Figueres i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Cop d'ull a la previsió. Com s'acabarà la primavera? Ens ho explica en Dani Ramírez.
Avui comencem la setmana amb un temps estable, no hi haurà precipitació, algun núvol matiner cap a la costa, poca cosa tot plegat, i a la tarda cúmuls que poden créixer al Pirineu, però no seran desenvolupats, no poden deixar, creiem, cap ruixat ni cap tempesta. Una tarda variable en aquest sector Pirineu, Prepirineu, potser també l'Alta Garrotxa. Tot això amb temperatures una mica més altes, per tant, màximes de 25-28, faran els 30 graus en els punts més càlids. I atenció, perquè la calor ha de ser protagonista els propers dies, aquests darrers 3-4 dies de la primavera oficial, perquè dijous a la nit entrarem ja a l'estiu, faltin 9 minuts per les 11 de la nit. Per tant, divendres serà el primer dia totalment d'estiu. I bé, doncs fins dijous, cada cop farà més calor, podríem tenir màximes de 30-33 graus al prelitoral, dimecres, dijous, i també alguna tempesta. Pot arribar alguna tempesta durant les tardes, pel que fa dimecres i dijous. En definitiva, un temps una mica més variable, a la meitat de la setmana, però sembla que ni avui ni demà preveiem pluges ni cap truna. Això sí, les nits, que aquests dies encara han estat fresques, també a partir de demà i demà passat, duran ser més suaus, una mica de xafogor a prop de la costa.
Els Mossos atenen 3.000 dones maltractades a les comarques de Girona i lamenten que n'hi hagi que refusin qualsevol tipus de protecció. En només un any hi ha hagut gairebé 400 víctimes més que han necessitat el suport de la policia. Escoltem la caporal responsable del Servei d'Atenció a la Dona, la Rosi Ocaña, diu que els més perjudicats sempre en aquesta situació són els fills.
Quan hi ha aquest casos greus, no, de violència, és que normalment la violència de gènere, no, que és amb el que més treballem, que és aquella que, violència que es dona dins l'àmbit de les relacions de parella. És a dir, tu no pots separar-la del nucli familiar, aquella violència. És a dir, els fills sempre viuen aquesta violència i en certa mesura sempre la reben. Llavors, moltes vegades, quan les dones ens demanen aquesta protecció o quan ens demanen aquesta protecció, sempre també moltes vegades és a casa dels seus fills.
De fet, ja que parlem de maltractaments, també hem sabut que el protocol de prevenció de maltractaments a la gent gran del DIP Salut detecta 38 casos nous a les comarques gironines.
La xifra suposa un augment del 21% i 8 de cada 10 víctimes tenen més de 70 anys.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El dia en què també us explicarem en què consisteix Atrapa el Mite. És una dinàmica participativa que busca aprofundir en les discriminacions del col·lectiu LGTBIQ+, i que proposa el Consorci de Benestar Social del Ripollès. La proposta ha arribat aquesta setmana a Llanars i ha de voltar durant tot l'estiu pels pobles de la comarca. La Berta Valenciano és tècnica comunitària de l'àrea de Ciutadania.
La identitat de gènere, l'expressió de gènere o l'orientació sexual són conceptes que queden difosos o que confonem, no? Alhora també, amb dades reals del territori i de la resta de Catalunya, el que busquem és que la gent prengui consciència de que és un col·lectiu que viu violències només pel sol fet de pertànyer-hi, no?
La residència convertida en una sala de cinema, això és el que han fet els organitzadors del Festival Transhuman. Des d'aquesta proposta s'ha impulsat aquest projecte amb l'objectiu d'apropar el setè art a col·lectius vulnerables. Els residents han pogut gaudir, després de molt de temps, de dues projeccions escollides per fer-los connectar amb els seus records i vivències. Escoltem en Joaquim Roquer, que és el director del Transhuman.
És superbonic, molt bonic. És aquestes coses que quan les fem dona sentit a tot el projecte, pràcticament, perquè veus que els brilla els ulls, que et diuen, mira, és que jo feia tants anys que no anava al cine, aquesta pel·lícula em recorda quan jo era petita, recorden part de la seva vida, i això és lo bonic.
I ara fa un mes vam explicar que el projecte Rossinyol complia 18 anys acompanyant a joves nouvinguts a la comarca de la Garrotxa. Avui coneixerem a una de les 16 parelles que n'han format part d'aquest any, són la Mireia i la Míriam.
Doncs sí, després de compartir diferents estones al llarg del curs educatiu, guarden una bona amistat.
Jo no tinc germans, pues ha sigut com la meva germana. I vaig tenir un problema i pues, ho vaig parlar amb ella i ella em va donar consells, ajudar-me i solucionar el problema.
Jo penso que també molts de joves necessiten potser aquest referent, que no sigui una persona molt adulta i que puguin tenir més confiança, perquè això també ajuda la confiança. Hem tingut molta confiança durant tot el projecte i ens hem pogut explicar coses, hem pogut solucionar molts de conflictes i ha sigut una experiència molt maca, la veritat.
I avui també traurem el cap a l'Escola Oficial d'Idiomes de la Garrotxa i el Ripollès perquè tanca el curs amb gairebé 370 alumnes. Ja s'han acabat les classes i s'han entregat els certificats de B1 i B2 a prop de 150 estudiants. La cap d'estudis és l'Estel Planes.
A l'escola tenim alumnes oficials que venen des de setembre fins a maig a les classes regularment, però llavors tenim el programa de certificació, que és aquesta col·laboració que et dic entre instituts i l'Escola Oficial d'Idiomes, que és només fer la certificació. Les classes ja els fan a l'institut. I després també tenim els exàmens lliures, que són o bé adolescents o bé adults, no cal que siguin adolescents, que venen només a fer l'examen. Llavors, si ajuntem tot plegat, suposo que passem als 150 certificats. Si ajuntem oficials, sí, lliures i programa de certificació, podríem arribar a uns 200 certificats aquest curs.
I més enllà de les qüestions socials, avui també és notícia l'economia. L'Associació de Comerciants d'Olot assegura que la Setmana del Comerç ha sigut una bona manera de fer pinya.
La seva presidenta, Anna Planella, celebra que el shopping dia i nit hagi funcionat durant les 12 hores. L'associació també ha portat enguany per reconèixer la tasca de diferents establiments.
Bé, és una setmana amb experiències, és una setmana que també és el que diem, que dona una mica de motivació. Són debats, són intercanvis, és una manera de relacionar-nos entre tots, llavors doncs, intentar de buscar aquest positivisme que és l'hora d'aixecar la persiana, no? Que estem passant uns temps difícils, per tant, veure que més o menys és una cosa global.
I avui també tenim molta cultura. Avui ens preguntem quin paper hi juguen els museus en la societat actual.
Aquest cap de setmana ha tingut lloc el Memorial Gabriel Alcalde Gurt, en el qual s'ha intentat respondre aquesta pregunta. La jornada ha comptat amb la participació de museòlegs d'arreu d'Espanya.
Escoltem el museòleg i periodista Joan Uller.
Va ser pioner del que llavors s'ha dit museologia social, però ell ho va fer d'una manera molt espontània quan aquest terme encara no s'utilitzava. En Gabriel tenia els museus d'una manera molt participativa. Ell va començar en el món dels museus als anys 70, quan aquests museus eren una cosa molt encarcarada. Bàsicament era un gran magatzem de peces. Ell el que va fer va ser obrir el Museu d'Olot, perquè va ser un del primer que va començar, obrir-lo al públic i aportar nous aspectes de col·laboració amb la gent.
I Setcases ha acollit la 20a edició de la Fira de les Herbes i Flors de Muntanya. Ha tingut lloc aquest cap de setmana.
Amb l'arribada de la primavera, el municipi de la Vall dedica una jornada al món de les infusions, l'herbolària i tot el que gira entorn de les herbes i flors. Entre les activitats en destaquen les xerrades i tallers on aprendre a fer remeis casolans, però també licors d'herbes.
En Joan Carles Rey és un herbolari de Sau.
Qualsevol d'aquests que hem per la intuitiva, doncs una infusió bastant interessant, doncs per dir que té problemes quan m'ho han constipat, i vostè, si tu treure la mucositat i el mal de coll i tal, i és una infusió molt simple, si heu estat aquí, heu vist que heu pres nota, doncs se la pot preparar qualsevol a casa seva, i la veritat és que ho tindrà beneficis clars i sense problema.
I a Can de Bànol han celebrat aquest cap de setmana el 25è aplec de la Sardana, que des de fa un quart de segle organitza la secció sardanista del GEC.
Malgrat la falta de relleu i d'implicació per part dels més joves, l'agrupació Can de Bànolenca assegura que la col·laboració ciutadana és l'element que ha fet possible arribar fins a aquesta efemèride. Els actuals integrants del GEC també han confirmat com encara tenen ganes per tirar endavant esdeveniments com aquest.
Escoltem la Neus Rodelles de la secció sardanista del GEC.
Bueno, això, molta gent que ens col·labora i això és fantàstic, clar, perquè 7 o 8 persones soles no podríem pas fer-ho. Això, doncs és això, és per la col·laboració de molta gent, perquè la gent està molt content de poder venir a l'aplec. Llavors, esclar, entre tots plegats ho fem una mica. Comencem a tenir una certa edat i que estaria bé que entrés gent una mica nova, però esclar, això, el jovent, bueno, és el que passa sempre amb totes les sardanes.
Moment ara pels esports. El Club Patinatge Artístic Olot otorga el 20è Memorial Montsita Casadellà a Olot Televisió i a la xarxa de comunicació local pel documental El Gran Show. El club ha destacat la visibilitat que li ha donat el documental i la tasca de divulgació que se n'ha fet.
El CP Olot ha aconseguit emplenar el pavelló d'esports aquest dissabte amb motiu del 38è Festival de Patinatge.
Escoltem, la directora del documental és la Trini Gutiérrez.
I poder formar part avui d'aquest festival, doncs, és un regal. És un regal i amb una mirada molt diferent respecte al club i sent més conscients que mai de la seva grandesa.
En futbol, Pau Joventeny continuarà vestint la samarreta de la Unió Esportiva Olot una temporada més.
El dorsal 5 de l'equip seguirà sota les ordres d'un Pedro Dolera que li ha demostrat molta confiança i minuts d'una renovació. També passem una baixa sensible, perquè aquí no continuarà formant part de la plantilla és Albert Urriols.
I el garrotxí Àlex Ferrés a terra Sant Joan de les Abadesses amb ambició.
El nou entrenador del club esportiu abadesenc assegura que vol consolidar l'equip a segona catalana i que espera fer una gran temporada.
Està aquesta columna vertebral ben consolidada, però en la majoria dels casos són jugadors doncs, que ja tenen una edat. És una categoria doncs, que a nivell físic implica un pas més endavant i això implica que, doncs, que els 90 minuts ho has de donar tot. Llavors estem intentant de reforçar una mica la medular i al final nosaltres contem una mica amb tothom, però tothom ha de ser conscient de que hi haurà molta competència i llavors el futbol té aquestes coses, no?
I Jordi Roura i Elisa Plana Gomà guanyen la 15a cursa de Bonavista. La prova ha reunit un centenar de participants entre caminaires i corredors, Carles Galobardes i Estefania Batelli. També han estat premiats com els millors atletes del seu barri. Enguany els diners recaptats s'han destinat a l'associació Bressols d'Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els Mossos atenen 3.000 dones maltractades a les comarques gironines i lamenten que n'hi hagi que refusin la seva protecció. Només un any hi ha hagut gairebé 400 víctimes més que han necessitat el suport dels agents.
Els Mossos d'Esquadra protegeixen 2.963 dones dels seus agressors a les comarques gironines. El més preocupant és que el maig de 2023 es va tancar amb 2.565. Per tant, en només un any hi ha hagut gairebé 400 dones més que necessiten el servei del grup d'atenció a la víctima a la demarcació en veure's amenaçades pels seus maltractadors. A la Júlia, la seva exparella la va agredir fa prop de 2 mesos. Va acabar a l'hospital, on la van haver d'atendre de les ferides que li havia provocat. De seguida es va activar el protocol establert en casos de violència masclista i els Mossos van anar a veure-la al centre.
L'acompanyament... És molt, molt, no només de vigilància, que és el que en principi tu esperaries dels Mossos, no? Sinó que el que m'he trobat és un acompanyament molt més a nivell psicològic i quasi de, no amistat, òbviament, però és acompanyament setmanal, trucades, interès, és com recolzament, un recolzament que es necessita en aquests moments.
Una de les realitats que pateixen aquestes dones és que els fills de la parella, en cas de tenir-ne, són un dels més perjudicats per la situació. La caporal responsable del GAP a Girona, Rocío Canya, assenyala que els maltractaments no es poden separar del nucli familiar i això afecta directament als fills.
Quan hi ha aquests casos greus, no, de violència, és que normalment la violència de gènere, no, que és amb el que més treballem, que és aquella que, violència que es dona dins l'àmbit de les relacions de parella. És a dir, tu no pots separar-la del nucli familiar, aquella violència. És a dir, els fills sempre viuen aquesta violència i en certa mesura sempre la reben. Llavors, moltes vegades, quan les dones ens demanen aquesta protecció o quan ens demanen aquesta protecció, sempre també moltes vegades és de cara als seus fills.
Ocaña explica que sempre fan un estudi de les necessitats de les víctimes i a partir d'allà se'ls ofereix la protecció més pertinent. La realitat, però, és que encara hi ha dones que refusen aquesta vigilància i això fa que els Mossos no puguin actuar encara que creguin que és necessari.
Sempre ho establim d'acord amb el que necessita la víctima i el que ella vol, perquè moltes vegades elles ens demanen que aquesta protecció sigui discreta. Ens ho demanen. Perquè, bueno, per la seva pròpia seguretat, per la por a l'estigma, per la por a que al seu voltant se n'enteri doncs, que ella està patint una situació de violència. I moltes vegades fa, també, en funció del risc que nosaltres valorem i també del que necessita i de què ella decideix, perquè finalment ella decideix, perquè per molt que nosaltres li diguem a una dona el risc que tens a patir una agressió física és molt elevat, ella pot rebutjar aquesta protecció. Ella pot dir, no vull que em protegiu.
Una dada preocupant és que des del maig del 2023 hi ha hagut 398 dones més a qui els Mossos han de vigilar i protegir dels seus agressors. Els agents fan periòdicament estudis del risc que hi ha en cada cas i si cal augmentar el nivell de vigilància o si, per contra, es pot rebaixar.
I encara, tristament, més maltractaments, en aquest cas a la gent gran. El protocol de prevenció de maltractaments a la gent gran del DIP Salut ha detectat 38 casos nous a les comarques gironines. La xifra suposa un augment, atenció, del 21% i 8 de cada 10 víctimes tenen més de 70 anys.
El protocol de detecció i prevenció de maltractaments del Servei de Teleassistència del DIP Salut, que és l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha detectat 38 casos nous entre juny del 2023 i juny del 2024. La xifra suposa un augment del 21% en relació al període anterior, quan en van detectar 30. Segons informa el DIP Salut en un comunicat, des que van engegar el protocol l'any 2019 i fins a l'actualitat, el nombre de casos de maltractament gestionats s'ha triplicat, passant de 26 a 76. El perfil majoritari dels agressors són els fills en el 49,3% dels casos i la parella en el 35,1%, seguit ja a molta distància per nets amb el 5,63% i altres famílies amb un 7,74%. 8 de cada 10 víctimes tenen més de 70 anys i majoritàriament són dones.
I no deixem encara els col·lectius vulnerables, perquè Atrapa el Mite és una dinàmica participativa que busca aprofundir en les discriminacions que pateix el col·lectiu LGTBIQ+, i que proposa el Consorci de Benestar Social del Ripollès. La proposta ha arribat aquesta setmana a Llanars i ara de voltar per la resta de la comarca. Ens ho explica la Judit Esper.
La dinàmica es desenvolupa amb les dades que publica l'informe de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, i a partir d'aquí es reflexiona sobre la situació de les diferents branques del col·lectiu, les violències que pateix i les formes que pren aquesta discriminació. Berta Valenciano és tècnica comunitària i Maria Rivera, tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBI.
La identitat de gènere, l'expressió de gènere o l'orientació sexual són conceptes que queden difosos o que confonem, no? Alhora també, amb dades reals del territori i de la resta de Catalunya, el que busquem és que la gent prengui consciència de que és un col·lectiu que viu violències només pel sol fet de pertànyer-hi, no?
Aprofitant, no, els pobles petits, que hi ha població més envellida i molts cops participen d'aquestes dinàmiques, no? Moltes vegades es tendeix a pensar, ostres, doncs al ser persones grans potser no estan tan sensibilitzades, i veiem que molts cops tenen una mirada molt oberta, que estan molt obertes a participar i poden fer moltes comparacions amb quan ells eren joves, no comentaris ostres, doncs, jo conec una persona que quan era jove, si s'hagués pogut parlar d'això...
La proposta ha arribat aquesta setmana a Llanars, però amb la mateixa idea d'interactuar i de formar des de dinàmiques de joc, ha de voltar durant tot l'estiu pels pobles del Ripollès.
És en base al joc, llavors no és fer una xerrada de conscienciació, que també estan molt bé, però potser costa una mica més mobilitzar la gent, en canvi, si és en base al joc, la gent s'anima més, no? Vinga, va, passarem una bona estona i aprendrem alguna cosa.
Fer arribar aquesta proposta als municipis de la comarca fa que públics molt diversos puguin indagar sobre aquest col·lectiu que encara s'ha de visibilitzar i que pateix opressió de la societat.
Imagineu-vos convertir una residència en una sala de cinema. Això és el que han fet els organitzadors del Festival Transhuman. S'ha impulsat aquest projecte amb l'objectiu d'apropar el setè art a col·lectius vulnerables. Els residents han pogut gaudir després de molt de temps de dues projeccions escollides per fer-los connectar amb els seus records i vivències. Paula Sayago.
El Festival Transhuman porta el cinema a les residències de gent gran del Ripollès. La proposta es basa en la projecció de dues pel·lícules sobre el món rural per acostar la cultura a col·lectius vulnerables. Des de l'organització del Transhuman expliquen com la motivació és apropar el cinema a persones que no tenen possibilitat d'anar-hi. En parla el director del Festival Transhuman, Joaquim Roquer.
És superbonic, molt bonic. És aquestes coses que quan les fem dona sentit a tot el projecte, pràcticament, perquè veus que els brillen els ulls, que et diuen, mira, és que jo feia tants anys que no anava al cine, aquesta pel·lícula em recorda quan jo era petita, recorden part de la seva vida, i això és lo bonic.
Els dos films que es projecten van ser escollits perquè tracten el món rural, una temàtica que ajuda els espectadors a connectar amb els records i les vivències. En tractar-se d'una generació que ha patit guerres i moltes dificultats, s'han buscat pel·lícules més positives, com Antics oficis rurals.
Hem fugit una mica d'aquests films que poden ser més violents o més difícils per buscar films que els connectin, els reconnectin amb la seva vida passada, amb els oficis rurals, amb tradicions, no? I llavors els films que fem en aquests programes de la residència del Ripollès van en aquest sentit.
Les sessions, que duren més d'una hora, finalitzen amb un diàleg conjunt entre tots els presents on es comparteixen impressions. Les projeccions s'allargaran fins al 25 de juny, tot i que hi ha espectadors que esperen tornar a gaudir del cinema traslladat a residències perquè els dos films se'ls han quedat curts.
Fa un mes vam explicar que el projecte Rossinyol complia 18 anys acompanyant a joves nouvinguts a la comarca. Avui coneixerem una de les 16 parelles que n'han format part aquest any, són la Mireia i la Míriam.
I després de compartir diferents estones al llarg del curs educatiu, guarden una bona amistat.
Pere Ubach.
El projecte Rossinyol agrupa estudiants de la Universitat de Girona amb joves nouvinguts a la comarca per tal d'acompanyar-los en els seus primers mesos aquí. Un contacte amb la llengua catalana de manera natural i un treball de desenvolupament personal i millora de l'autoconfiança. Per als mentors, l'experiència els permet conèixer altres cultures i generacions. La Mireia i la Míriam són una de les parelles que han participat en el projecte aquest any. La Míriam, que acaba de finalitzar segon d'ESO a l'Institut La Garrotxa, explica que va ser una de les seves professores qui li va proposar entrar en el projecte. Per altra banda, la Mireia, de 18 anys, estudia pedagogia a la Universitat de Girona i també va conèixer el projecte a través dels seus professors. Ella afirma que aquesta experiència li ha permès aplicar els coneixements adquirits durant el primer any de carrera a la vida real. En canvi, la Míriam diu que participar en el projecte Rossinyol li ha donat una germana.
Jo no tinc germans, pues, ha sigut com la meva germana. I vaig tenir un problema i pues, ho vaig parlar amb ella i ella em va donar consells, ajudar-me i solucionar el problema.
Jo penso que també molts de joves necessiten potser aquest referent, que no sigui una persona molt adulta i que puguin tenir més confiança, perquè això també ajuda la confiança. Hem tingut molta confiança durant tot el projecte i ens hem pogut explicar coses, hem pogut solucionar molts de conflictes i ha sigut una experiència molt maca, la veritat.
Quines són les activitats que han realitzat juntes?
Per exemple, el primer dia va ser anar a conèixer els seus pares, els gossos, que va ser molt guai. Després anar a Besalú, a Girona a conèixer la seva universitat, a Fuerteventura, i anar a esmorzar. També dinar, berenar, fer coses.
I què han après l'una de l'altra?
Molta confiança entre ella i jo, compromís, organització, i res més.
Bé, he après que hi ha molt més enllà del que fem a la universitat i que la mentoria és un... Bueno, que està molt bé que pots acompanyar una persona, que encara que jo segueixo sent jove i tal, però que això que m'ha ajudat a veure que puc acompanyar una altra persona i ajudar-la amb tot el que necessiti.
Tot i que ja no formen part del projecte Rossinyol, han decidit seguir trobant-se, ja que la relació d'amistat que han teixit aquest curs va més enllà de la mentoria.
I ara parlarem d'aprendre idiomes, perquè l'Escola Oficial d'Idiomes tanca el curs amb gairebé 370 alumnes. Ja s'han acabat les classes i s'han entregat els certificats de B1 i B2 a prop de 150 estudiants de la Garrotxa i del Ripollès.
L'Escola Oficial d'Idiomes ha celebrat el lliurament de premis per al curs 2023-2024. El programa de certificació en col·laboració amb diversos instituts de la comarca permet als estudiants certificar el seu nivell d'anglès i francès. A l'abril, els alumnes van fer els exàmens per obtenir els certificats de B1 i B2 i ara se'ls han lliurat oficialment en una cerimònia. En total, uns 150 candidats han obtingut el seu certificat aquest curs. Sumant els certificats oficials, els lliures i el programa de certificació, el nombre total arriba uns 200 certificats. La cap d'estudis de l'escola és Estel Planes.
A l'escola tenim alumnes oficials que venen des de setembre fins de maig a les classes regularment, però llavors tenim el programa de certificació, que és aquesta col·laboració que et dic entre instituts i l'Escola Oficial d'Idiomes, que és només fer la certificació. Les classes ja els fan a l'institut. I després també tenim els exàmens lliures, que són o bé adolescents o bé adults, no cal que siguin adolescents, que venen només a fer l'examen. Llavors, si ajuntem tot plegat, suposo que passem als 150 certificats. Sí, si ajuntem oficials, sí, lliures i programa de certificació, podríem arribar a uns 200 certificats aquest curs.
El cert és que després de la davallada d'inscripcions que va comportar la pandèmia, l'escola ha incrementat el nombre de matriculats en els darrers anys i ara compten amb uns 370 alumnes entre les seus d'Olot i Ripoll. A més, expliquen que l'ús d'aplicacions mòbils de pràctica d'idiomes motiva els estudiants a practicar fora de classe i a iniciar-se en l'aprenentatge de nous idiomes.
Nosaltres sempre donem feina extra per casa. De fet, de vegades se'ns queixen que massa. Però treballem en plataformes digitals perquè, a part de la feina que es fa a l'aula, l'alumnat també pugui seguir treballant a casa, perquè aprendre un idioma no queda limitat a l'aula. Aprendre un idioma vol dir practicar-lo, repassar-lo, posar-lo, fer-lo servir a la feina, amb amics, per viatjar. Llavors, qualsevol cosa que els ajudi a mantenir aquest contacte amb l'idioma de manera regular els va molt bé.
A partir del setembre es podran inscriure nous alumnes per al pròxim curs. Els interessats poden fer-ho a través del web de l'Escola Oficial d'Idiomes.
Anem ara als esports. El Club Patinatge Artístic Olot atorga el 20è Memorial Montsita a Casa d'Allau, Olot Televisió i a la xarxa de comunicació local pel documental El Gran Show. El club ha destacat la visibilitat que li ha suposat el treball i la tasca de divulgació que se n'ha fet. El CPA Olot ha aconseguit omplir el pavelló d'esports aquest dissabte amb motiu del 38è Festival de Patinatge. Hi ha assistit en Guillem Guardiola.
La xarxa de comunicació local i Olot Televisió reben el 20è Memorial Montsita a Casa d'Allà pel documental El Gran Show. El Club Patinatge Artístic Olot ha apostat enguany per premiar la tasca de promoció i visibilitat que ha provocat aquest producte audiovisual que va veure la llum el passat 25 de desembre a totes les televisions locals de casa nostra. El president del club, Josep Segués, ha posat de manifest la gran repercussió que ha tingut el documental El Gran Show.
Aquest any el que nosaltres tenim ganes de fer, sobretot és això, és reconèixer aquesta enorme tasca que ha fet de divulgació, no només pel fet de fer aquest fantàstic documental, sinó per la divulgació que se'n fa d'ell. Per tant, aquest any, més que ningú altre, és qui s'ho mereix.
El documental El Gran Show va ser produït per la xarxa de comunicació local i Olot Televisió. La directora de la mostra, Trini Gutiérrez, ha assegurat que aquest documental ha tingut la capacitat de transmetre els valors del club a banda dels resultats merament esportius.
I poder formar part avui d'aquest festival, doncs, és un regal. És un regal i amb una mirada molt diferent respecte al club i sent més conscients que mai de la seva grandesa.
Per la seva banda, segons el director d'Olot Televisió, Joel Tallant, el documental El Gran Show ha suposat la culminació d'un projecte que ha significat molts mesos de feina i on es van abocar molts esforços.
Prova d'això és el resultat, un resultat absolutament impecable. Cada vegada que el programem és líder d'audiència absoluta a casa nostra i és un treball que qui no l'hagi vist l'ha de veure. Per Olot Televisió és la culminació i la demostració total del compromís que la cadena té amb les entitats de la ciutat.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Et donem 7 motius per passar-te el nou Opel Combo. Tu, el teu acompanyant, nen 1, nen 2, amic del nen 2, la teva cosina i el peluix gegant del dinosaure del nen 1. Coneix el nou i renovat Opel Combo amb fins a 7 places, disponible en dièsel o elèctric des de 139 euros al mes. Més informació a opel.es.
Vine a Coadis Andreu. Ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot. Coadisandreu.es. Grup Autopòdium, hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Quan els nostres plats entren en el teu paladar, la melodia de la Quinta Justa aconsegueix l'harmonia perfecta. Ja tenim a punt la nostra terrassa interior. Espai ideal per venir a prendre una copa, gin tònic, còctel. Tu escull la companyia. Gaudeix del teu moment Quinta Justa. Obert les nits de divendres a dimarts. I no oblidis fer la teva reserva amb el menú Revetlla de Sant Joan al 972 27 12 09.
Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
Només aquest estiu amb Xinxin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica, Helena Flelu d'Olot, de la plaça Clarà 1.
Bon dia, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els Mossos atenen 3.000 dones maltractades a les comarques gironines i lamenten que n'hi hagi que refusin la seva protecció.
En només un any hi ha hagut gairebé 400 víctimes més que han necessitat el suport de la policia.
La caporal responsable a Girona és la Rocío Ocaña.
Quan hi ha aquest casos greus, no, de violència, és que normalment la violència de gènere, no, que és amb el que més treballem, que és aquella que, violència que es dona dins l'àmbit de les relacions de parella. És a dir, tu no pots separar-la del nucli familiar, aquella violència. És a dir, els fills sempre viuen aquesta violència i en certa mesura sempre la reben. Llavors, moltes vegades, quan les dones ens demanen aquesta protecció o quan ens demanen aquesta protecció, sempre també moltes vegades és de cara als seus fills.
I el protocol de prevenció de maltractaments, en aquest cas a la gent gran del DIP Salut, detecta 38 casos nous a les comarques gironines.
La xifra suposa un augment del 21% i 8 de cada 10 víctimes tenen més de 70 anys.
Atrapa el mite. Aquest és el títol d'una dinàmica participativa que busca aprofundir en les discriminacions del col·lectiu LGTBIQ+, i que proposa el Consorci de Benestar Social del Ripollès. La proposta ha arribat aquesta setmana a Llanars i ara ha de voltar durant tot l'estiu pels pobles de la comarca. La Berta Valenciano és tècnica comunitària de l'àrea de ciutadania.
La identitat de gènere, l'expressió de gènere o l'orientació sexual són conceptes que queden difosos o que confonem, no? Alhora també, amb dades reals del territori i de la resta de Catalunya, el que busquem és que la gent prengui consciència de que és un col·lectiu que viu violències només pel sol fet de pertànyer-hi, no?
Una residència convertida en una sala de cinema, això és el que han fet els organitzadors del Festival Transhuman. Des del certamen s'ha impulsat aquest projecte amb l'objectiu d'apropar el setè art als col·lectius vulnerables. Els residents han pogut gaudir de dues projeccions escollides per fer-los connectar amb els seus records i les seves vivències. El director del Transhuman és en Joaquim Roquer.
És superbonic, molt bonic. És aquestes coses que quan les fem dona sentit a tot el projecte, pràcticament, perquè veus que els brillen els ulls, que et diuen, mira, és que jo feia tants anys que no anava al cine, aquesta pel·lícula em recorda quan jo era petita, recorden part de la seva vida i això és lo bonic.
Fa un mes vam explicar que el projecte Rossinyol feia ja 18 anys acompanyant joves nouvinguts a la comarca. Doncs avui coneixem a una de les 16 parelles que n'han format part aquest any.
Es tracten de la Mireia i la Míriam, qui després de compartir diferents estones al llarg del curs educatiu guarden una bona amistat.
Jo no tinc germans, pues, ha sigut com la meva germana. I vaig tenir un problema i pues, ho vaig parlar amb ella i ella em va donar consells, ajudar-me i solucionar el problema.
Jo penso que també molts de joves necessiten potser aquest referent, que no sigui una persona molt adulta i que puguin tenir més confiança, perquè això també ajuda la confiança. Hem tingut molta confiança durant tot el projecte i ens hem pogut explicar coses, hem pogut solucionar molts de conflictes i ha sigut una experiència molt maca, la veritat.
I l'Escola Oficial d'Idiomes tanca el curs amb gairebé 370 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès. Ja s'han acabat les classes i s'han entregat els certificats de B1 i B2 a prop de 150 estudiants de les dues comarques. La cap d'estudis és l'Estel Planes.
A l'escola tenim alumnes oficials que venen des de setembre fins a maig a les classes regularment, però llavors tenim el programa de certificació, que és aquesta col·laboració que et dic entre instituts i l'Escola Oficial d'Idiomes, que és només fer la certificació. Les classes ja els fan a l'institut. I després també tenim els exàmens lliures, que són o bé adolescents o bé adults, no cal que siguin adolescents, que venen només a fer l'examen. Llavors, si ajuntem tot plegat, suposo que passem als 150 certificats. Si ajuntem oficials, sí, lliures i programa de certificació, podríem arribar a uns 200 certificats aquest curs.
De què parlarem a partir d'ara? Doncs de l'Associació de Comerciants d'Olot, que assegura que la Setmana del Comerç ha sigut una bona manera de fer pinya.
La seva presidenta, Anna Planella, celebra que el shopping dia i nit hagi funcionat durant les 12 hores. L'associació també ha apostat enguany per reconèixer la tasca de diferents establiments.
D'altra banda, avui també és notícia que el Teatre Centre celebra 125 anys amb programació especial i campanya de socis a Sant Joan de les Abadesses. En el temps de conversa anirem cap allà perquè parlarem amb en Pep Garriga, que és el president i codirector del SAT. I quin paper juguen els museus en la societat actual? Aquesta ha estat la pregunta que s'ha intentat respondre aquest cap de setmana a Olot amb motiu del memorial Gabriel Alcalde Gurt, en el qual s'ha intentat respondre, com diem, aquesta qüestió.
La jornada ha comptat amb la participació de museòlegs d'arreu d'Espanya.
També anirem a Setcases perquè ha acollit la 20a edició de la Fira de les Herbes i Flors de Muntanya.
Amb l'arribada de la primavera, el municipi de la Vall dedica una jornada al món de les infusions, l'herboleria i tot el que gira entorn de les herbes i flors.
Ahir, el relleu generacional que costa en el món sardanista s'ha posat de manifest a Can de Bànol aquest cap de setmana amb el 25è aplec de la sardana, que des de fa un quart de segle organitza la secció sardanista del GEC.
Malgrat la falta de relleu i d'implicació per part dels més joves, l'agrupació Camp de Bànolenca assegura que la col·laboració ciutadana és l'element que ha fet possible arribar fins a aquesta efemèride.
I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot otorga el 20è Memorial Montsit a Casa d'Allà Olot Televisió i a la xarxa de comunicació local pel documental El Gran Show.
El club ha destacat la visibilitat que li ha suposat el documental i a la tasca de divulgació que se n'ha fet. El CPA Olot ha aconseguit emplenar el pavelló d'esports aquest dissabte amb motiu del 38è Festival de Patinatge.
El president de l'entitat és en Josep Segués.
Aquest any el que nosaltres tenim ganes de fer, sobretot és això, és reconèixer aquesta enorme tasca que ha fet de divulgació, no només pel fet de fer aquest fantàstic documental, sinó per la divulgació que se'n fa d'ell. Per tant, aquest any, més que ningú altre, és qui s'ho mereix.
Pau Juventeny continuarà vestint la samarreta de la Unió Esportiva Olot una temporada més.
El dorsal 5 de l'equip seguirà sota les ordres d'un Pedro Dolera que li ha demostrat molta confiança i minuts. D'altra banda, d'una renovació passem a una baixa sensible perquè qui no continuarà formant part de la plantilla és Alberto Riols Urri.
Àlex Ferrés a terra a Sant Joan de les Abadesses amb ambició.
El nou entrenador del club esportiu a Padesenc assegura que vol consolidar l'equip a segona catalana i que espera fer una gran temporada.
Escolteu els 5 minuts més, 8 i 36.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Rodalies recupera aquest dilluns el servei de l'R3, l'R4 i l'R7 afectades pel robatori de coure.
Un mes després del robatori de cable a Montcada Bifurcació, el bon resultat de les proves d'aquest diumenge permetrà recobrar les freqüències i els recorreguts habituals.
Pedro Sánchez veu factible un finançament singular per Catalunya.
El president espanyol assegura que el futur de Catalunya dependrà de la relació estratègica entre el PSC i Esquerra Republicana i allò el paper dels republicans en l'estabilització de la situació política.
Milers de persones es manifesten a Madrid per la república i contra la monarquia.
En la marxa republicana hi han participat 30.000 persones segons els organitzadors i 4.000 segons la delegació del govern.
La policia dispara un home que portava un pic abans d'un partit de l'Eurocopa a Hamburg.
L'atacant ha resultat ferit i està rebent atenció mèdica segons la policia alemanya.
L'exèrcit d'Israel anuncia pauses humanitàries a Gaza però Netanyahu ho desautoritza.
L'exèrcit israelià diu que entre les 8 del matí i les 7 de la tarda no atacarà el sud de la franja però que els combats de Rafah continuen.
Dos quarts i mig de nou.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem a les temperatures. Amb quins valors ens despertem avui?
Avui, Joel, ens llevem amb 8 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Das, 11 graus a Molló, 12 graus a Camprodon, a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 13 a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 14 graus a Olot, a Mieres, Vic i Anglès, 15 a Santa Pau, 16 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 17 graus a Banyoles i 18 a Figueres i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui comencem la setmana amb un temps estable, no hi ha dret precipitació, algun núvol matiner cap a la costa, poca cosa tot plegat, i a la tarda cúmuls que poden créixer al Pirineu, però no seran desenvolupats, no poden deixar, creiem, cap ruixat ni cap tempesta. Una tarda variable en aquest sector Pirineu, Prepirineu, potser també l'Alta Garrotxa. Tot això amb temperatures una mica més altes, per tant, màximes de 25-28, faran els 30 graus en els punts més càlids. I atenció, perquè la calor ha de ser protagonista els propers dies, aquests darrers 3-4 dies de la primavera oficial, perquè dijous a la nit entrarem ja a l'estiu, val 19 minuts per les 11 de la nit. Per tant, divendres serà el primer dia totalment d'estiu. I bé, doncs fins dijous, cada cop farà més calor, podríem tenir màximes de 30-33 graus al prelitoral, dimecres, dijous, i també alguna tempesta. Pot arribar alguna tempesta durant les tardes, pel que fa dimecres i dijous. En definitiva, un temps una mica més variable, a partir de la meitat de la setmana, però sembla que ni avui ni demà preveiem pluges ni cap tronada. Això sí, les nits, que aquests dies encara han estat fresques, també a partir de demà i demà passat, podran ser més suaus, una mica de xafogó a prop de la costa.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Més qüestions a l'actualitat quan falten 4 minuts ja per 3 quarts de 9. L'Associació de Comerciants d'Olot assegura que la Setmana del Comerç ha sigut una bona manera de fer pinya. La seva presidenta, Anna Planella, celebra que el shopping dia i nit hagi funcionat durant les 12 hores. L'associació també ha apostat enguany per reconèixer la tasca de diferents establiments. Han estat premiats el Carrilet, l'Orquídia Centre Mèdic Estètic i l'alumnat d'IFE Integra, a banda d'Aura i Gràfic Rol Creatiu, entre d'altres.
Que l'eix comercial d'Olot s'hagi omplert de persones d'edat i procedència molt diversa aquest dissabte és sinònim a assegurar que les 12 hores del shopping dia i nit han funcionat. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, així ho explicava.
La diada està marxant superbé, la gent ja de bon dematí ja ha començat a venir en compres, que això ens dona un ventall de que puguin venir de les 11 a les 11 del vespre, vull dir, és un ventall de diferents edats, diferents persones, i crec que m'estan dient que la ruleta doncs, gira molt i molt i molt, acompanyat amb tot el tema musical, que també li dona doncs, un toc especial i que fa que la gent doncs, tingui més ganes de comprar i de sortir.
El shopping dia i nit d'aquest dissabte ha posat punt final a la segona edició de la Setmana del Comerç d'Olot. Una setmana que també ha servit per posar en comú els diferents punts de vista dels comerciants de la ciutat. Planella ha celebrat que la resposta hagi sigut tan bona per part del sector.
Bé, és una setmana amb experiències, és una setmana que també és el que diem, que dona una mica de motivació. Són debats, són intercanvis, és una manera de relacionar-nos entre tots, llavors doncs, intentar de buscar aquest positivisme que és l'hora d'aixecar la persiana, no? Que estem passant uns temps difícils, per tant, veure que més o menys és una cosa global.
La Setmana del Comerç d'Olot també ha permès, fins i tot, reconèixer la tasca dels establiments olotins. L'Associació de Comerciants d'Olot ha premiat el Carrilet per la seva trajectòria, l'Orquídia Centre Mèdic Estètic per la seva innovació i l'alumnat de l'IFER Integra per la seva tasca col·laborativa. També ha reconegut la trajectòria de 18 establiments centenaris.
De Vila Permar i Vicrec us ofereix l'entrevista del dia.
Marxem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè el Teatre Centre celebra 125 anys amb una programació especial i amb una campanya de socis pel mig. L'Ajuntament ha aprovat una partida de 17.000 euros per remodelar un edifici que és propietat del Bisbat de Vic. Ara en parlem amb en Pep Garriga, que és president i codirector del SAT. Què tal, Pep? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per fer ressò de les nostres activitats.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. El Teatre Centre és tot un referent a Sant Joan de les Abadesses. Recorda'ns una mica la història d'aquest espai tan emblemàtic que anys enrere també havia sigut un lloc per veure cinema, no?
Sí, Sí, una mica és a primers del segle, bueno, finals del segle XIX són les típiques associacions dels Ateneus, que hi havia moltes viles i ciutats de Catalunya, especialment englobats a l'àmbit religiós i catòlic que ho portava l'Església. En aquest moment tenim una direcció i una forma d'actuar més separada i som independents com a associació, però sí que continuem, doncs, fa més de 125 anys que estem a Sant Joan i som una mica el catalitzador de tota la cultura de la nostra vida.
I, de fet, teniu una programació estable amb propostes fetes per vosaltres mateixos, dirigides per vosaltres mateixos i també amb propostes forànies. Ara, però, cal arreglar una mica les instal·lacions, no? En quin procés ens trobem?
Sí, com sempre, com a associació, a vegades el que sempre fa l'associació o qualsevol associació cultural és fer activitats a la vila. Nosaltres aquí tenim una altra via d'actuació, perquè som els que tenim la cessió d'aquest immoble. Doncs el que fem és que som els que tenim cura de tenir el manteniment i la rehabilitació del propi edifici. L'edifici és propietat del bisbat, però nosaltres, per d'una forma, en tenim l'ús de fruit, tenim la cessió i tenim les activitats que fem nosaltres i també el mantenim. Evidentment, com podeu suposar, mantenir un immoble és molt costós, tenim moltes despeses que gairebé ens porten els 2/3 del pressupost que tenim de la nostra associació, i ara, doncs, pel motiu del 125 aniversari, hem intentat, doncs, fer-li una neteja de cara a nivell global de tot un manteniment i rehabilitació integral de tot l'edifici, no? I això que estem intentant impulsar és això, que tinguem un conveni a tres parts, bisbat, ajuntament i associació, per intentar, doncs, buscar alguna subvenció de caràcter públic i de les nostres propis també activitats, intentar fer aquesta neteja de cara important que estem dient.
De fet, calen diners i per dur-ho a terme també demaneu una mica la implicació de tothom amb l'assistència a les diferents propostes que heu organitzat, no?
Sí, exacte. Evidentment, no se sustenta absolutament res de cap associació si els socis, el nostre cos més important, doncs, està en marxa, no? Per tant, aquest 125è aniversari de la construcció del teatre no ho busquem com una mirada enrere, sinó una mirada endavant, i el que intentem és impulsar, doncs, tenir molt més socis a la nostra associació. En teníem uns 200, gairebé 300, i intentem, doncs, fer una campanya de socis durant tot aquest any per intentar arribar als 400. I això especialment ho fem perquè, doncs, tothom pugui tenir visibilitat i com a socis d'aquestes activitats que fem com a dues grans parts, no? Com deies, les activitats internes nostres, especialment tot el que hem fet l'escola de teatre, que tenim més de 100 alumnes, que ahir precisament vam fer l'última sessió d'aquest any, i alguna activitat pròpia que ens dedicarem a musicals, com farem els Miserables a final d'any, que serà la cloenda de tot aquest any dels 125 anys.
Què han de fer aquelles persones que vulguin ser sòcies de la vostra entitat?
Bé, primer de tot, en qualsevol espectacle que nosaltres fem, sempre donem, doncs, la possibilitat amb la fitxa d'inscripció perquè ho puguin fer, i si no, amb qualsevol membre de la Junta es poden adreçar a nosaltres i els donarem la fitxa d'inscripció. Simplement el que hem de fer és que ens donin les seves dades personals i ja l'inscrivim com a soci, que de forma altruista demanem una petita quantitat a l'any, que només són 20 euros, que ho carreguem al final d'any, i amb això, doncs, té tota la col·laboració que faran nosaltres i també, doncs, aquesta petita col·laboració econòmica per intentar sustentar tota la nostra activitat que fem durant, especialment durant aquest any, que l'hem impulsat molt més que altres anys anteriors.
Josep, quin és, diguem-ne, de l'edifici, quina és la part més malmesa, la que necessita una actuació més urgent?
No, més que una part, ho veiem com un manteniment i una rehabilitació integral, és a dir, l'edifici, com es pot suposar, s'ha anat fent manteniment i rehabilitacions puntuals, doncs tota la instal·lació elèctrica fa 3 o 4 anys la vam canviar tota, tot el tema de seguretat també hi hem fet moltes coses, especialment, doncs, fins i tot el tema de goters i rehabilitacions de teulada, però ens estem plantejant fer una rehabilitació de la totalitat de l'edifici, especialment amb la maquinària tècnica a nivell intern, i complir, evidentment, si falta algun aspecte de les llicències com de seguretat del propi edifici. I aquí és el que estem intentant fer. Fer-li més que un netejat de cara, com dèiem, potser el que s'hauria de fer és una rehabilitació integral perquè l'edifici, doncs, llueixi més 125 anys.
Pep Garriga, president i codirector del SAT de Sant Joan de les Abadesses, gràcies avui per acompanyar-nos. Molta sort amb aquesta iniciativa i veure si podem veure l'edifici remodelat ben aviat. Una abraçada, bon dia.
Fantàstic, moltes gràcies i, com dic, agraïts per donar-nos veu al vostre programa.
Gràcies, bon dia i bona hora.
Capdevila Permanent. Professionals especialitzats al vostre servei. Capdevila Permar és la unió de dos despatxos professionals en una sola marca, per garantir que tingui una resposta professional i altament especialitzada en cada matèria. Som un gran equip de persones especialistes en assessoria legal, laboral, fiscal i econòmica, que posem al seu servei els nostres coneixements. Escoltem les seves inquietuds i els hi donem resposta. Analitzem la seva situació i preparem solucions. Capdevila Permar, els seus experts de confiança. El seu èxit, el nostre èxit.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.
10 minuts a les 9, quin paper hi juguen els museus a la societat actual? Aquest dissabte ha tingut lloc el memorial Gabriel Alcalde Gurt, en el qual s'ha intentat respondre aquesta qüestió. La jornada ha comptat amb la participació de museòlegs arribats d'arreu de l'estat espanyol.
Tal com expliquen aquells qui el van conèixer, Gabriel Alcalde va ser un dels promotors dels museus socials, ja que entenia aquests espais d'una manera participativa. Alcalde es va iniciar en aquest món als anys 70, quan aquests espais eren bàsicament aparadors d'objectes. Primer, Olot va obrir els museus a la ciutat, fomentant la col·laboració amb el públic, apostant per sales obertes, exposicions temporals i revistes editades pels mateixos museus. Segons l'arqueòleg i periodista jubilat Joan Uller, això el va convertir en un pioner en la promoció i concepció actual dels museus.
Va ser pioner del que llavors se n'ha dit museologia social, però ell ho va fer d'una manera molt espontània quan aquest terme encara no s'utilitzava. En Gabriel en tenia els museus d'una manera molt participativa. Ell va començar en el món dels museus als anys 70, quan aquests museus eren una cosa molt encarcarada, bàsicament era un gran magatzem de peces. Ell el que va fer va ser obrir el Museu d'Olot, perquè va ser un del primer que va començar així, obrir-lo al públic i aportar nous aspectes de col·laboració amb la gent.
Al memorial Gabriel Alcalde Gurt s'han dut a terme una sèrie de ponències sobre el concepte de museus socials. Una d'elles ha estat a càrrec d'Iñaki Arreita, professor d'antropologia de la Universitat del País Basc.
Creo que, bueno, pues los museos, desde sus actividades, lo que pueden promover es un tipo de actividades y de iniciativas que lo que hagan es que faciliten la reflexión hacia dónde vamos, ¿no? Parece que, bueno, pues que el futuro del planeta está complicado. El futuro del planeta quiere decir el futuro de la humanidad, quiere decir el futuro de los seres humanos. Y los museos, con todas sus actividades en el ámbito de la cultura, creemos que, o considero que pueden aportar propuestas para reflexionar y motivar el debate acerca de estas cuestiones, que tal como vamos en la actualidad, pues parece que no augura un futuro muy, muy prometedor.
El memorial Gabriel Alcalde Gurt s'ha celebrat aquest dissabte a la sala El Turín d'Olot.
I Setcases ha estat aquest cap de setmana la capital de les herbes i de les flors de muntanya.
20 anys d'herbes, ramalleres i flors de muntanya a Setcases. Amb l'arribada de la primavera, el municipi de la Vall celebra una fira entorn de les herbes i les flors de muntanya. La 20a edició ha proposat activitats molt diverses que han anat des d'una visita guiada a Setcases fins a la xerrada amb l'arbolari de Sau Joan Carles Rey, que ha explicat tots els detalls sobre les infusions i barreges d'herbes per tenir una vida més saludable. Els assistents han pogut prendre nota d'alguns remeis naturals, com ho poden ser les infusions d'herbes antitussígenes. En parla l'arbolari de Sau Joan Carles Rey.
Qualsevol d'aquests que no sé, però l'intitussiva, doncs una infusió bastant interessant, doncs per dir que té problemes quan m'ho han constipat, i vostè m'ha de treure una poca de la mucositat i el mal de coll i tal, i és una infusió molt simple, si heu estat aquí i heu vist que heu pres nota, doncs se la pot preparar qualsevol a casa seva, i la veritat és que ho tindrà beneficis clars i sense problema.
La 20a edició de la Fira de les Herbes i Flors de Muntanya s'ha complementat amb un mercat d'artesans, l'exposició de més d'una 20a d'olis i greixos vegetals i una petita exposició dels principals usos i propietats dels olis que podem fer servir en fitoteràpia i alimentació.
I que endavant l'ha celebrat aquest cap de setmana el 25è aplec de la Sardana, que des de fa un quart de segle organitza la secció sardanista del GEC.
Que endavant ha acollit el 25è aplec de la Sardana, un esdeveniment anual organitzat per la secció sardanista del GEC i que des de fa un quart de segle omple el municipi del Vall Més Nostrat. Malgrat l'estat delicat en què es troben les sardanes i les cobles per la falta de relleu generacional, des de l'agrupació asseguren que la col·laboració de la ciutadania és la clau per poder tirar endavant propostes com aquestes. En parla Neus Rodelles, membre de la secció sardanista del GEC.
Bueno, això, molta gent que ens col·labora i això és fantàstic. Clar, perquè 7 o 8 persones soles no podríem pas fer-ho. Això... Doncs és això, és per la col·laboració de molta gent, perquè la gent està molt content de poder venir a l'aplec, llavors, esclar, entre tots plegats ho fem una mica. Comencem a tenir una certa edat i que estaria bé que entrés gent una mica nova, però esclar, això, el jovent, bueno, és el que passa sempre amb totes les sardanes.
Tot i la falta de gent jove en el món sardanista, els membres de la secció Camp de Banolenca encara es mostren animats i entusiasmats per tirar endavant molts més aplecs al municipi.
I acabem el programa parlant del garrotxí Àlex Ferrés, que arriba a Sant Joan de les Abadesses amb molta ambició, Martí Palau.
El garrotxí Àlex Ferrés agafa les regnes del Club Esportiu Abadesenc per afrontar el retorn a segona catalana. L'exentrenador del Bosc de Tosca encara el repta amb molta il·lusió i content de la rebuda, tant per part de la Junta com de la plantilla. Una plantilla que vol reforçar, sabent que l'ascens de categoria implica un augment de l'exigència. Parla Àlex Ferrés, entrenador del Club Esportiu Abadesenc.
Està aquesta columna vertebral ben consolidada, però en la majoria dels casos són jugadors doncs, que ja tenen una edat. És una categoria doncs, que a nivell físic implica un pas més endavant i això implica que, doncs, que els 90 minuts ho has de donar tot. Llavors estem intentant de reforçar una mica la medul·lar i al final nosaltres comptem una mica amb tothom, però tothom ha de ser conscient que hi haurà molta competència i llavors el futbol té aquestes coses, no?
Després de 4 temporades, els santjoanins han tornat a una categoria que coneixen bé i en la qual es volen tornar a consolidar. Tant el club com el nou tècnic són optimistes i no es conformen amb salvar la categoria. Àlex Ferrés assegura que tots els jugadors comencen des de zero, però que hi haurà competència per guanyar-se un lloc.
Soc una persona ambiciosa, i el club crec que també ho és, així m'ha demostrat quan ens vam reunir, i si no fos així diria que ara potser no estaria aquí. Sí que és veritat que hem de ser realistes i que hem de pujar de categoria, però és un club que es mereix estar en aquesta categoria per la gent, pel club com a tal i per història, i ens agradaria estar doncs, competint contra tothom i si pot ser del mig en endavant, doncs millor.
Fins passada la revetlla de Sant Joan no es coneixeran definitivament els rivals del Club Esportiu Abadesenc a segona catalana per la temporada 2024-2025, però la direcció esportiva ja està treballant per confeccionar una plantilla competitiva per afrontar amb garanties l'ascens de categoria. 5 minuts més.